Veure el que ha fet doncs crec que pot ser extraordinàriament interessant. Ell m'ha demanat que parli poc, per tant ho faré. Només recordar que és el president d'Innovation Group, aquesta consultoria, anem a dir, global de comunicació, perquè tenen clients en països molt diferents, basada a Londres i que ajuden sobretot a mitjans a fer la transició aquesta cap al digital, que és justament del que tractarà la xerrada d'avui. Juan Antonio, nada más por mi parte, ya hemos quedado que hablaría poco, pero insistir en el agradecimiento.
Molt bé, moltes gràcies. Jo parlaré en castellà, no perquè no parli català, però fa 43 anys que vaig marxar de Barcelona. Me'n recordava d'aquí de la sessió de la premsa llavors i que Carlos Sentís, com es deia l'altre, el que va ser el Pernau, tota aquesta gent que va fundar aquest col·legi, perquè eren el subdirector, eren el director del Teleexpress, el subdirector del Teleexpress, quan jo era estudiant, o sigui que jo vaig fer les meves pràctiques al Teleexpress, que va ser una experiència impressionant, hi havia gent impressionant aquell temps. Hi havia un subdirector que era molt de dretes, que era el Santiago Antas, per les tardes, i el Pere Arnau, que no era massa de dretes, en una època en què començaven a canviar les coses i era molt, molt interessant. O sigui que... Però bueno, jo sóc aquí un dinosaurio, un dinosaurio que el que es volia parlar, i no sé si tinc que canviar a castellà o... La presentació està feta en castellà, però bueno, pregunteu o, si... Voleu preguntar alguna cosa en castellà, en català, i ja veurem en quin idioma us contesto. Bueno, el que ha dit el Carles no és cert. O sigui, que què més voldria jo que dir que tinc una companyia, o vaig fundar una companyia, 33 anys, fa 33 anys la vam fundar, que sap com s'ha de fer la transició digital dels medis de comunicació impresa. Sí, és veritat que molts dels clients que tenim ens criden i ens demanen ajuda per fer-ho, però no estic segur de que tenim cap fórmula màgica i que mai haguéssim aconseguit fer-ho. Però bé, ho intentem i en qualsevol cas, per aquesta raó, més que explicar-vos jo com s'ha de fer, potser és més interessant que jo us expliqui com no s'ha de fer, o almenys com he vist o com veiem en aquest moment molts companys i moltes empreses i molts editors que traten de fer-ho i realment fracassen de modo estrepitós. O sigui, que perden molts diners, treuen molta gent fora de les redaccions, fan uns destrossos impressionants. I llavors potser podria ser interessant saber què és el que no s'ha de fer. Des de luego, fent les coses que jo ara diré, segur que no hi ha cap possibilitat de transició digital ni res que se'n sembli. Però bé, i llavors, vull dir, aquesta és una presentació molt breu i el que m'agradaria és que, si teniu preguntes o comentaris, jo estic encantat de fer... qualsevol contestar o qualsevol pregunta que tingueu. Bueno, això és que veiem és una fotografia dels anys 30 a París i és molt interessant perquè tot el que està aquí ja no existeix o almenys ja no és... O sigui, les taules de ferro i marbre, no sé com es diu en català, el mármol, no? Aquests sombrers de les dones... telèfono, anava un a un bar a telefonar, no? Les cabines, els sifones, ja no hi ha sifons, bueno, és que ara hi ha, o sigui, però vull dir, sifones hi ha i sombrers hi ha i barrets hi ha, però, bueno, però ja no és el que era, o sigui, això era normal i ara és molt excepcional, no? L'altre dia vaig llegir una entrevista que li feien al director digital de Telefònica. Y aquel hombre decía una cosa muy interesante. Decía, hace 15 años vendíamos voz, cabinas y páginas amarillas. Todo eso ya no existe. fa 15 anys, o sigui que no te digo en los últimos 3 anys. Jo sempre dic ara que, si us fixeu, la història del periodisme, dels diaris impresos, és una història de 200 anys. Comencen fa més de 200 anys, però bueno, hi ha 200 anys, dos segles, on la història del periodisme, dels diaris, és el moment en què creixen i es fan dominants i se'n fan molt importants. Després, l'any 94, va arribar una cosa que es deia Internet. I això d'Internet ha estat 20 anys. O sigui, l'any passat es va complir el 20 aniversari d'Internet, de la web. 200 anys de diaris, 20 anys de web, i ara tenim el mòbil, que potser és una cosa que durarà 2 anys, però ara és el mòbil, o sigui, la web ha muerto, la homepage is dead, all this. Jo el que no sé és si això serà 2 segles, 20 anys, 2 anys, ara els pròxims 2 mesos, no sé què sortirà, perquè jo estic convençut que Facebook serà una cosa com el MySpace. Ens en recordeu del MySpace? Que no existeix. Bueno, sí que existeix, o sigui, el Drudge Report. Avui he llegit que el Drudge Report encara té 2 milions de visitants únics diaris, que no és prou, no és poc. Avui el Pedro J. Ramírez saca pit i diu que té no sé quantos. Bueno, comparat amb el Drudge Report, l'Espanyol és una qüestió absolutament miserable, no? O sigui que això s'està anant a una velocitat que, clar, per això es diu que jo sóc un dinosaurio, però jo vinc d'aquests 200 anys, he vist els 20 anys de la web, ara estic veient els 2 anys del mòbil i no sé on arribaré, però, des de luego, l'altre dia li deia a un editor aquí espanyol, molt, molt conegut, però li deia, miri, jo moriré amb una condició, i és que 20 anys després que em mori demanaré baixar a veure què cony ha passat aquí. I llavors ell m'ha escoltat i dic, oye, Juan Antonio, yo también bajaré contigo. Bueno, jo crec que tots tenim aquesta mateixa impressió. O sigui, què serà d'això? Perquè això és impredictible. O sigui, nosaltres vàrem fer, com a innovació, l'any 94, a la Universitat de Harvard, jo era aquell any estava a Harvard, i vàrem fer a setembre un seminari que es deia What's Next, the New Media Landscape. I el seminari realment va ser sobre el fenomen del periodisme online, el periodisme. Llavors hi havia al món 6 webs, i vàrem prendre unes fotografies d'alguna d'aquestes pàgines, les vàrem posar, i els tios, els editors que tenia allà, miraven i diuen, esteu boixos, però això és què? Això no és res. Però com pot ser? Bueno, mira si ha sigut res o no. Bueno, llavors, estem en un món que és molt diferent i, per tant, bueno, potser és important recordar coses molt bàsiques, no? Que amb aquesta acceleració que tenim i que això és dels gurús digitals i la gent que et diuen el que tens que fer i el que no tens que fer, pues, no sé, permeteu que un dinosauri us digui que com ens oblidem de que els propietaris dels mitjans de comunicació, en aquest cas dels diaris, estem parlant de la transició dels mitjans digitals, dels mitjans impresos, com oblidem que els lectors són els propietaris dels nostres mitjans, tindrem molts problemes, molt problemes. Ahir van morir a Portugal dos diaris. Un d'ells va ser un diari que nosaltres varen fundar, que varen crear. Jo personalment vaig ser el que vaig escriure el manifesto, o sigui, la idea, la visió d'aquest diari. Aquest diari realment va durar 6 mesos, perquè als 6 mesos es va descobrir que el propietari d'aquest diari, que era el grup Olena, un grup de construcció, un Florentino Pérez portuguès, ens havia dit a tots, a nosaltres i als periodistes, a l'equip de periodistes, que eren 70 fantàstics periodistes, que no, que ell volia fer un diari l'any 2008, en plena crisi financera, un tio que no tenia cap experiència periodística, però va dir que volia fer un gran diari. I varen fer un gran diari. Un gran diari. Però als 6 mesos es va descobrir que ho feia perquè volia apujar la candidatura del Partit Socialista en les pròximes eleccions. Llavors tota la redacció va marxar i nosaltres vam marxar. Aquest diari ha estat venut 3 o 4 vegades aquests anys, continuava, i ahir finalment va morir. O sigui que jo vaig escriure que Ali va morir perquè va perdre la seva credibilitat que tenia i que el va fer un dels millors diaris del món. En canvi, l'altre diari que també va morir ahir és El Sol, un setmanari que va fer un antic director de l'Expresso i que volia en 3 anys carregar-se l'Expresso. I sí, mai va tenir cap credibilitat i al final ha mort. Bueno, els diaris moren perquè, o els mitjans de comunicació, perquè quan tu perds la connexió amb l'audiència, quan comences a pensar massa en la tecnologia, en el màrqueting, en les finances, en el management, bla, 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 tot això és molt important, però al final, lectores, 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 audiència, 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 comunidades, comunidades, comunidades. Jo me'n recordo un dia parlant amb el Don Graham, el que va ser el propietari del Washington Post, que em va dir, mira, Joan Antoni, ell havia investit al Facebook, va ser la millor inversió que va fer el Washington Post, la família Graham, va ser tenir un, sembla que era un 10% del Facebook, i ell tenia molta relació amb el Zuckerberg. Y en vez de eso, os digo, mira, Zuckerberg empezó pensando en los estudiantes de Harvard, no en Facebook. Empezó pensando en los estudiantes de Harvard, no en Facebook. Yo creo que un diario, un mitjà de comunicació, o comences pensant en les necessitats i dels lectors, de l'audiència, o tot el que facis no connectarà mai. O sigui, hi haurà un problema bàsic de... Els diaris o els mitjans tenen que, no sé com es diu, fer olor, com es diu, huelen. Tienen que oler a los lectores, tienen que oler a las ciudades. Fa molts anys jo vaig treballar amb un periodista molt interessant a Mèxic, que era el Ramon Alberto Garza, que va ser el fundador del Grupo Reforma. Llavors era el director del Norte, que era com l'avantguàrdia de Mèxic, Monterrey, gran diari regional de la ciutat comercial, industrial, d'emprenedors del nord de Mèxic. I vaig quedar com ella a esmorzar a l'hotel, i jo no el coneixia, sabia que era un gran director, i em va veure sentat a la taula i venia amb el diari, que era un diari sàbana d'aquests grans, em va arrossegar pels nassos el diari i em vaig quedar, aquest tio està boig. I em va dir, Juan Antonio, huele a cabrito. Huele a cabrito. El huele, Monterrey, el cabrito és el... És, huele a cabrito. En Monterrey huele a cabrito. I ell deia, l'èxit del norte és que huele a cabrito. Bueno, aquesta és la idea que jo volia dir, que quan estem massa preocupats per la tecnologia, pel màrqueting, pels diners, tot això és molt important, però el més important és que el que fem huela a lectores, huela a ciudades, huela... La segona cosa que és molt fàcil de fracassar i de no fer res en aquest món és no interactuar amb els lectors, o sigui, creure que som budes, que som els gurus dels gurus, i parlar amb aquesta arrogància i en aquesta distància que ha fet tant de mal a moltes companyies i fa avui també. Fixeu-vos que hi ha els mitjans tradicionals, una de les grans dificultats que han tingut amb internet, el món online, és que es senten desconcertats amb les redes socials, el Twitter, què fem amb el Twitter? Tenim que organitzar, tenim que fer unes normes de funcionament del Twitter, del Facebook, i com ho fem això? I estan espantats, estan espantats. Encara avui. I això és clar, és un canvi, això no anirà cap enrere. No anirà cap enrere, irà cada vegada més. I ja no és solament els lectors, és els anunciants que interactuen amb nosaltres ara, i les audiències i les comunitats. O sigui, això s'està expanent i és inevitable que... Me'n recordo que fa anys també treballant a Lo Globo, al diari de la família Mariño a Rio de Janeiro, hi havia un director impressionant, que era un home que havia estat quasi 40 anys de director del diari, es deia Evandro Carlos de Andrade, un home molt gran, molt impressionant. I aquest home, que havia estat molts anys director d'aquest diari, era un home molt interessant, perquè era molt vell, però era molt innovador, dels directors més innovadors que jo he vist a la meva vida. I era molt innovador, per exemple, perquè ell tenia 40... Era una redacció molt gran, tenien 400 periodistes o... Sí. Tenia moltes edicions, tenia molts suplements, revistes, jornals de barrios, o sigui, tenia moltes coses. I tenien en total 42 editors. Editors en el sentit latinoamericà o brasiler, és jefes de secció, redactores jefes, subdirectores, la cúpula de la redacció. I ell havia creat una institució que era cada 42 dies un d'aquests editors estava lliure, no tenia que treballar a la seva secció, al seu departament. I el que feia era anava a una oficina on hi havia la central telefònica del diari. Quan el diari es rebia una trucada d'algun lector o polític o quin se fos i protestant, vull parlar amb el director, vull parlar amb el redactor cap d'això, vull parlar, és intolerable el que han fet, bla, 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 vull protestar. Però... Bueno, li passaven a aquest tio. I aquest tio es passava un dia enter, un dia sencer, escoltant la gent que es queixava, que tal. Bueno, era un sistema molt bo per aterrissar i per no perdre la connexió, la interacció amb els lectors. Sense aquesta interacció, res del que vulguem fer amb el món d'internet o dels mitjans, dels nous mitjans digitals, tindrà cap èxit. Després, clar, jo amb això soc... Ho sento molt, o sigui, hi ha molta gent que diu els editors tradicionals mai han vist això que venia, mai van creure a l'internet, s'ha agafat això desprevenits. No, això és mentida. Els editors tradicionals han gastat molt diner, han investit molt diner, han fet moltes coses, el que passa és que s'han equivocat, que és diferent. I clar, hi ha hagut moments que aquesta gent em diu, bueno, ja no investeixo més, tallo, em retiro, però, bueno, prisa com? Quants milions va gastar Polanco i Cebrián amb el Mario Tascón? Quants milions va gastar el Banco de Bilbao Vizcaya con el Sindo de la Fuente i el Soy Tú? Quants milions van gastar els Quintelán i el García com amb la Información.com? Quants diners va gastar La Vanguardia amb els verticals aquells online per classificats que es van gastar milions i milions i milions i va fracassar? I El Periódico. Bueno, o sigui que jo no coneixo cap mitjà, i estic parlant d'Espanya per donar-ho referències pròxies, però bueno, el New York Times, nosaltres estem treballant ara... a Nova York amb un grup que és l'American Lawyer, que és la principal publicació pels advocats d'Estats Units, és una institució impressionant. I aquesta gent ara està molt... Ja el paper no és com passava aquí a Espanya amb l'Aranzadi, els repertoris de jurisprudència, ara es treballa amb sistemes digitals, no? I el més important dels Estats Units és el Lexis. Nexis era de notícies, el Lexis era... una operació digital, però que va començar abans de l'internet. I la gent que va treballar, que va fundar el Lexis, tenia també el Nexis. I el Nexis era un banco de datos, banco de notícies, que van anar un dia a veure el propietari del New York Times i li van comprar, van fer un contracte indefinit, o sigui, per tota la vida, per tenir els drets de tot el contingut del New York Times 24 hores després de que l'edició s'havia publicat. O sigui, una vegada que el diari havia estat al carrer i ja sortia el següent diari, ells agafaven tot el contingut dels computadors, dels àtecs d'aquella època, i es quedaven amb tot. I ho podien reutilitzar i vendre-ho i fer negoci. Bueno, us imagineu ara que un diari vengués tot el que ha publicat, no solament en paper, sinó també digital, etc., tot el seu contingut. Bueno, això s'ho varen fer. O sigui que hem viscut, i fa poc anys, el New York Times va tindre que recomprar els seus drets. O sigui, va pagar una milionada perquè es va donar compte que havia fet un negoci increïble. O sigui, era... Bueno, i llavors varen crear aquesta idea de que aquí, uns d'aquí, uns d'allà, els gestos, els tontos, els nanos, els... Que això és terrible, i això ha estat una de les grans errors que s'han cometut, que s'han fet, i dels quals ara ningú es diu responsable. O sigui, ara tothom ja ho havia dit jo. Bueno, no ho havia dit jo, no, perquè tu vas assessorar, vas cobrar i vas publicar i vas dir que tot això era gratis, que no havia que cobrar res, que la informació és lliure, que la informació és... Bueno, totes aquestes coses estan molt bé com conceptes sociològics, però que des del punt de vista del negoci pues, ha causat destrossos impressionants. I des del punt de vista de les relacions personals entre nosaltres, els periodistes tradicionals i els nous periodistes, pues, hem creat dos castes, els tontos i els gestos, els que guanyen diner i els que no guanyen res. Tot això ha estat un disbarat impressionant. Es varen separar les redaccions, a uns se'ls pagava bé, als altres no se'ls pagava bé, uns tenien drets de quan se retiressin, els altres no tenien pensions, i uns estaven en un pis, els altres estaven en un altre pis, i això s'ocorreix avui a Barcelona. I fa uns dies els meus amics de l'Ara, que els tinc un gran carinyo, i parlàvem abans de l'I, ells van veure l'I que vam fer nosaltres a Portugal, i a l'Oriol Soler i el Cap Cardes de Vila varen estar parlant molts dies i moltes hores sobre com seria l'Ara, i ells volien fer l'I que estàvem nosaltres fent a Portugal, i ho han fet molt bé, molt bé. Però ara el Carles es té que retirar per aquesta malaltia que té, i llavors anomenen dos directors, un del diari tradicional i l'altre pues, de la televisió, del broadcasting o digital. Terrible, terrible. Bueno, si volem ser algo en aquest món del món digital, pues, des de luego, amb gasolina de bajo octanaje no es pot fer res. O sigui, això és del low cost, periodismo barato, hecho por periodistas baratos, todo gratis, bueno, això no sé, pues, ho pot fer el finance, no sé, diaris que tenen un trust com el Guardian o molts diners com, no sé, fundacions, o jo què sé. Però qualsevol diari normal i corrent, o empresa periodística, té que creure el que avui deia el Lionel Barber, el director del Financial Times, que han estat fent finalment l'operació de venda del Financial Times, i diu molt clarament, el CEO d'aquest grup, no? Diu, bueno, nosaltres creiem que el periodisme de calidad, el buen periodismo es un buen negocio. Good journalism is a good business. Bueno, jo ho crec absolutament, i crec que és terrible que tinguem dubtes sobre això. No hi ha xocolata sense cacau i no hi ha periodisme sense periodistes. Me'n recordo que quan varen començar a Innovación, varen fer un seminari potser va ser la primera activitat que vàrem fer nosaltres com a innovació. I va vindre un editor de Canàries, no me'n recordo quin diari era, però sí me'n recordo perfectament, no ho oblidaré mai en la meva vida. I al terminar va dir, escolta, això t'ha estat impressionant, m'ha agradat molt. Bueno, molt bé. Però el que teniu que ensenyar, o sigui, el que teniu que ensenyar-nos als següents seminaris i és la fórmula per fer periòdics diaris sense periodistes. No? Però ho deia completament en sèrio, o sigui, no ho deia com una conya o amb una... No, no, el tio pensava que devia haver-hi una fórmula que es podien fer diaris sense periodistes. No? Bueno, i això és que ho deia aquest pobre home, el Lord Conrad Black, el propietari del seu dia del Daily Telegraph i diaris a Canadà, etc., té un llibre que ho diu així. Qui ha dit que es necessiten periodistes per fer periòdics, per fer diaris? És una frase molt, molt famosa d'aquest home, no? D'aquest home. Bueno, jo em permeteixo posar en dubte que això sigui possible. Per tant, pensar que hem de fer periodisme de qualitat amb redaccions i amb periodistes mal pagats, low cost, bueno. Això es vol dir que no sé, que hem d'anar cap enrere i dir, bueno, anem a back to the basics. Yes, back to the basics in the sense de... Tenim que respectar les lleis de la credibilitat, de la professionalitat, de la exactitud, de la confiança dels lectors, de dir la veritat. O sigui, tot això no és solament propietat de les virtuts de l'antic periodisme. Ha de ser també... Però aquest nou periodisme, en canvi, té necessitats que nosaltres abans no teníem. Igual que no teníem dissenyadors, igual que no teníem infografistes, igual que no teníem color, igual que no teníem tantes coses que ara tenim. Bueno, pues, ara no tenim desenvolupadors. O sigui, volem fer que tot es mogui, que hi hagi interacció, que aquests paquets multimídia, això. I clar, és que tinc uns periodistes que no saben fer això. Clar que no ho saben fer, perquè això s'ha de saber... És una cosa molt especialitzada. I llavors no ho tenen que fer els departaments de tecnologia que estan allí en l'altre piso, que estan parlant del PC i dels Macs i que odien els sistemes propietaris de redaccions i estan barallats com tothom i que mai no venen a la redacció si no és per arreglar... Que se m'ha caït l'internet, no? Això és... Me'n recordo fa anys també quan començaven en innovació... que un dia van tenir una reunió amb editors espanyols i va venir un editor, que no me'n recordo el seu nom, però era un tio molt important del País, de Madrid. Era el segon o el tercer del País, no me'n recordo el nom ara. I llavors estàvem parlant d'aquestes coses, estava el Mario Tascón també en aquella reunió i sempre ens recordem amb el Mario, ens reïm molt d'aquell... Te'n recordes d'aquell tio que va dir? I el que va dir és, oye, Juan Antonio, vamos a ver, yo no me ha contratado el País... para cambiar el tòner de la impressora. El tio considerava que canviar el tòner de la impressora era com una cosa indigna d'un periodista. No? Imagina't ara, no? Ara canviem el tòner de la impressora i fem les reserves de viatges Llavors, aquesta actitud també ha contribuït molt a aquest gap, a aquesta falta de transició digital. I llavors jo crec, nosaltres l'experiència tenim un benchmark, que és que cada 5 redactors avui tens que tenir un desenvolupador a la redacció. 5, 1. I potser arribarà a tenir més. Perquè això és l'única gent que pot fer això. I ho tenen que fer a la redacció, no és gent que subcontratados, una empresa... vull dir, això va fa uns mesos vaig sentir una entrevista amb l'Eric Schmidt, el que era llavors el CEO de Google, i li preguntava, bueno, per què els diaris no han sigut capaços de fer aquesta transició digital? I deia, bueno, com vol vostè que els diaris innovin avui si no tenen enginyers a les redaccions? Quants enginyers hi ha a la redacció del New York Times? Quants enginyers a la redacció de la Societat Press? Quants enginyers hi ha ara a la redacció del Washington Post? hablar de electronic publishing, deia ell mateix, era como hablarles a los ferroviarios que sus locomotoras podrían volar. Això era. O sigui, quan parlaven de que es podia fer aquests paquets multimídia, tot això es miraven com estan bojos aquests tios. Això no, no podem fer. No podem fer. Bueno, això és normal avui en dia. On va néixer el Big Picture, aquest famosíssim col·lecció diària de les millors fotografies del Boston Globe? I que ara tothom fa, el Guardian, el Ara, tothom fa això. Però el primer que va fer això va ser un desenvolupador del Boston Globe. No el director de fotografia, no l'editor de fotografia del Boston Globe. Aquest tio veia passar amb el seu computador tot el que compraven ell de la Societe Press, Reuters, va dir, escolta tu, aquí hi ha fotografies que no publiquem, són impressionants, perquè no les posem directament tots els dies a la web, i llavors es va convertir, el més tràfic del Boston Globe per molts anys ha estat The Big Picture. Qui va inventar el responsive design? Ho van inventar uns desenvolupadors que treballaven a la redacció del Boston Globe. Sí que hi ha més que molts exemples que demostren que això és imparable. O sigui que tenim que parlar amb gent que parla en un altre llenguatge. I també vull dir que hi ha cada vegada més periodistes tradicionals, entre comilles, entre cometes, que tenen immediatament capacitat per aprendre aquests llenguatges, per aprendre aquesta forma d'explicar les històries. O sigui, el Chiqui Esteban, que ha estat al Boston Globe i ara està a National Geographic, el Javier Sarracina, que ha estat al Boston Globe, a Los Angeles, i ara està al Vox Media, en Washington. Fer-ho això. Jo vaig estar al mes de juny, vaig estar amb ell, perquè volia conèixer el Vox Media, i em va dir, mira, Juan Antonio, aquí tothom... aquí ells de Bilbao, y digo, aquí todos son, la media de Vox son 22 años, dice, yo tengo 40, 50, y dice, yo soy aquí un otro dinosaurio. Lo que pasa es que yo sé hacer unas cosas que ellos no saben, y por eso me han contratado, pero muy pronto yo, lo aprenderán ellos y ya yo me echarán a la calle, ¿no? Bueno, vull dir que aquesta és la riquesa que porten aquesta gent, i per tant, gens de por, col·laboració amb tothom, treballar junts, perquè si no tot això no es pot fer. Clar, el perill és que també molts diaris, jo que he vist, a Espanya i a l'estranger, és que llavors hi ha hagut un moment que han dit, bueno, no, això ho farem tot nosaltres. O sigui, els CMS, no, si nosaltres som capaços de fer CMS. O sigui, és molt car, això és del Protec, l'Àtex, el CCI, són milions. No, si nosaltres aquí en quatre pessetes ho farem. I clar, llavors fan unes castanyes impressionants que no serveixen per res, es gasten molts diners, els periodistes estan emprenyats tot el dia queixant-se. Jo no coneixo mai a ninguna relació del món, ninguna, I si hi ha algú aquí que em pot dir el contrari, jo estudiaré aquest cas amb molt interès. Que no parlin malament dels CMS. Tothom parla mal dels CMS, com parlava molt malament fa anys dels departaments de documentació. Tothom es queixava. I llavors moltes d'aquestes factories, convences a contactar gent, hi ha una cua, no, tenim que fer una nova aplicació d'això, la nova aplicació d'això és la web, tenim que redissenyar allà. Jo explico, jo sé que això s'està gravant i ja veurem com fem això, no? Perquè si no, no ho explico. Però bueno, un diari molt important d'Espanya, molt important. Molt important. El director va dir, bueno, tenim que tenir una web. I va dir, bueno, però tenim que parlar amb la factoria web que tenim al diari i ja posarem cua, no, és que 23 mesos que estem ocupats, o sigui, deixem fer no sé què, tal, igual. Bueno, aquest dia va oblidar de la web, que era una vergonya, no, de l'app, era una aplicació, era una vergonya que aquests dies no tinguessin una aplicació de I un dia el director arriba a la redacció i un tio li diu, escolta, està molt bé l'aplicació, eh? Diu, quina aplicació? Va al diari. Però com ho dius al diari? Si no tenim aplicació. Sí, home, sí, mira. I ostres, veu que el logo del diari... Però això és què és? Però això no és nostre. Mira de baix i veuen que hi ha un nom d'un tio de Suècia. De Suècia. Llavors truquen els advocats, Garrigues, Quatre Cases, tots els advocats del món per a veure si agafem aquests cabrons que ens estan robant, que ens estan un dret de la propietat intel·lectual, copyright, bla, 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 bla. I li envien un e-mail, un buró fax, tal, vostè, tal, immediatament que suspenda, això és il·legal, portarem als tribunals, li cortarem el cap. I aquest tio no contesta. I el dia següent, 48, contesta dient, perdonin que és que tenia exàmens, ahir vaig estar a l'escola, tenia 16 anys, i era un sueco que era espavilat i havia vist que un dia important d'Espanya no tenia una aplicació i la va fer i bueno, i el tio immediatament va dir, no, jo ho deixo per vostès, no vull fer cap cosa. Però bueno, aquí hi tenien 300 tios a la factoria web d'aquest diari, 300 tios treballant i un nano de 18 anys a Suècia els havia deixat per terra. Llavors, tots aquests inventos del TVO, que li dic jo, no? Ocurrències, no? Ocurrències còmiques. Clar, la qualitat que hi ha normalment de les aplicacions que veiem als diaris o dels mitjans tradicionals són espantoses. O sigui, són espantoses. L'única possibilitat, l'única esperança és que, clar, s'estan redissenyant constantment i ja arribarà un moment que seran una mica decents, no? Però bueno, per què? Pues perquè hem creat aquestes i volem fer-ho a casa tot. Volem fer-ho a casa tot. Clar, escolta'm, potser és millor treballar amb el NewsApp que l'Apple anuncia que serà, perquè aquesta sí que funcionarà molt bé, eh? O sigui que se quedaran amb 30% de la publicitat i donaran el 70% per tu o el 100% si te les vas crear tu. Però aquestes noves plataformes fets per professionals, ostres tu, no inventem la roda a casa, no? No inventem la roda a casa, no? Bueno, llavors va arribar un altre moment en què va dir, bueno, aquí ho hem de fer és juntar tot, o sigui, els internet, ells i nosaltres, no? I llavors aquí es va fotre un merder, perdó la paraula, impressionant. O sigui, ja no sabia qui manava, si els periodistes tenien que fer els breaking news, si les històries tenien que guardar pel dia següent, totes aquestes històries que són reals. O sigui, que anirà un moment a la història que la gent li contarà aquestes coses i no s'ho curaran, però això ho hem viscut molts dels que estem aquí, segur. I llavors, bueno, doncs van passar de no tenir cap connexió uns amb els altres a tractar de que tothom feixi tot a totes hores, en qualsevol forma, sense... Bueno, un caos total, un caos total. I pitjor todavía, que era molta gent que et deia... Jo me'n recordo que una vegada em va invitar l'AEDE a Madrid fa 10 anys i vaig fer una presentació amb uns tios d'Axel Springer que estaven treballant llavors amb ells i la presentació que havia a continuació era una directora de McKinsey d'Espanya que va fer una presentació molt tècnicament molt correcta, molt professional, com són aquesta gent, però va impressionar, hem fet una enquesta a Espanya fa 10 anys, i el 70% de les redaccions de diaris d'Espanya estan integrades. Coi, i es va dir, escolti, digui'm una, perquè jo és que no coneixo ninguna, jo em dedico a això. I vostè diu que el 70%... Sí, hem preguntat i ens han dit que el 70%... Clar, s'han dit, bueno, els directors diuen que estan integrats, no? La convergència paral·lela dels italians, de la Pecci i la Dicci, la democràcia cristiana, el Partit Comunista, deien que anaven a... la convergència paral·lela, deia l'Indra Montanelli, no? Bueno, doncs moltes d'aquestes integracions són falses, o sigui, o estan mal fetes, perquè no es pot fusionar, o sigui... I tampoc es pot dir que hi ha integració quan hi ha col·laboració. O sigui, cooperar no és integrar. Llavors, és una mica més complexa. I, bueno, i aquestes fan moltes bromes, hi ha gent que és partidària de la integració i gent que dius que la integració no és falsa. Bueno, tot això és conseqüència d'aquesta confusió total. Jo estic absolutament convençut de que si no hi ha integració en aquest sentit, en el sentit de posar, optimitzar els recursos, de treure més possibilitats a la gent que tenim, que hi hagi molt interacció entre uns i els altres, no hi haurà cap futur. I podem parlar d'això amb molt detall, perquè potser ara no és el moment, però jo ho estic veient ara al Financial Times, ho estic veient al New York Times, ho estic veient en molts dels diaris en què treballem nosaltres, d'on aquesta integració, aquestes noves redaccions obertes, integrades, que diem nosaltres, integrades en aquest sentit, no fusionades, es respecten les marques, es respecten, però s'organitzen no al redor de les tecnologies o dels suports o de les plataformes o dels mitjans o de les marques, sinó que s'organitzen al redor de els continguts i les audiències. Aquesta és la integració, aquesta és l'única integració. La integració no és una estratègia per guanyar diners o per gastar menys o per ahorrar-se els calés. És la integració, al final, et costa més diners, però permet arribar d'on ara no pots arribar. O sigui, és una estratègia de creixement, no és una estratègia de, a veure si enxuguem una mica els diners i en comptes de tenir 3 dissenyadors, tindrem 2 que faran disseny per a totes les marques. No, no és això, no és això. Es poden crear pools i es poden fer moltes eficiències, però es necessiten bé noves skills, noves tipus de periodistes que permeteixin fer coses que ara no podem fer. I solament amb aquesta integració jo crec que és possible. Bueno, això és el que nosaltres hem denominat, fa molts anys vam dir que això és una cocina a varios restaurantes. It's not una cocina que da comida, que hace comida de todo. Es decir, un italiano no puede hacer sushi, un sushi no puede hacer paella, el arroz sushi no es el arroz de la paella. O sea, ¿entendéis? Y finalmente, creo que cambiar poco, tarde y mal, evitando todos los riesgos y esperando que otros sean los que se equivoquen, esto es la muerte. Digo, en realidad los medios tradicionales no han hecho esto, pero hay gente que en este momento, como ha quedado muy escaldada, como ha quedado muy quemada de estas experiencias iniciales, pues está en actitud muy, muy conservadora, muy excesiva, va yendo para atrás. Bueno, esto es todavía lo que va a pasar peor, ¿no? Esta es una foto del Gabo, del Gabriel García Márquez, cuando trabajaba al Espectador en Bogotá. Y él va a decir llavors una cosa, va a decir molts anys després, sí, los diarios empleos ya no somos los propietarios, éramos los propietarios de las noticias. Sí, el que aquí està canviant realment de tot el que hem parlat, i ara termino, acabo, és que tenim que fer uns diaris de paper diferents dels diaris de papers d'abans i tenim que fer una informació digital diferent de la informació que es feia als diaris. Hi ha que tancar els diaris de paper, hi ha que tancar-los, hi ha que acabar amb ells, en el sentit que els antics models de diaris impresos no serveixen per a res. I per això veiem aquestes caigudes impressionants de circulació. Però per què la gent no compra diaris? No compra diaris perquè el contingut dels diaris d'avui impresos no parlen de res que sigui nou. El García Márquez explica en els seus llibres que el Guillermo Cano, que era el director mític de l'Espectador, que va morir en un atemptat del Pablo Escobar, diu una frase molt bonica, no? Era molt treballar l'Espectador amb Guillermo Cano, era terrible, diu, perquè aquest home estava contínuament dient, això és pescado frío, pescado frío, i tots tenien por de que el Guillermo Cano, esto es pescado frío, això és cosa passada, això és, ja no. I ell volia primícies, vull primícies, no quiero pescado frío, pescado frío. I avui els diaris impresos són diario pescado frío. Mira el debat d'ahir del País, avui ens l'han explicat altra vegada en paper, però si el tenim, el podem escoltar amb la web, podem assistir en directe, hem vist a les ràdios socials. I llavors, avui el País fa en què estan pensant aquesta gent? Com puc jo pagar perquè m'expliquin el que hi vaig veure, que ja sé I així tots els dies, tots els dies és el mateix. Llavors, el més gran desafí que avui tenen les empreses periodístiques, escolteu-me, això no ho dic en broma, no és fer la transició digital, és fer la transició dels diaris de paper. Aquesta és la gran dificultat. Però hi ha gent que ho està fent i hi ha gent que ho estan fent molt bé. I llavors veurem molt, jo dic que els pròxims 2 o 3 anys veurem uns exercicis de transformació dels diaris impresos impressionants, que no és simplement transferir-se o convertir-se en diaris digitals, no. Moltes d'aquestes experiències que ara veiem, que és el que jo dic, els nàufragos del paper, no? Jo l'altre dia vaig veure per vídeo una presentació de l'Espanyol i jo vaig dir, i ara va a hablar el director de publicitat de l'Espanyol. I llavors va jo Alejandro de Vicente, que és un tipus que jo coneixo de fa molts anys, no com a la meva edat, que està tota la vida vendent publicitat als diaris, és un viejo rockero de la publicitat. I van començar a parlar, perquè no, ara vamos a vender experiència. Bueno, al programa li havien donat una llista de paraules màgiques i jo deia, mare de Déu, o sigui, si a l'Espanyol l'estratègia de publicitat està en mans d'un home que tota la vida està venent pàgines i pàgines i pàgines i pàgines, per molt que digui ara que vamos a vender experiències, ostres, sí que los náufragos del papel no harán la transición digital. Jugaran, enredaran una mica i bueno, el Cinto la Fuente va enredar fins que es va gastar els milions, el Pedro J. se'ls està gastant, se'ls gastarà, però això no va a cap puesto. I més si a més dius que no creu, el paper ha muerto, el paper no és necessari, el paper, totes aquestes tonteries. Això és la Rambla de Barcelona. I això és, jo vaig descobrir amb aquestes fotografies la història de Canaletes. La història de Canaletes no és que la gent anava a parlar de futbol. Anaven a parlar de futbol a la porta del diari Les Notícies, que estava a la Rambla dels Estudis. I la gent donava els resultats el diumenge, quan jugaven els partits, i la gent anava a parlar, i clar, començaven a fer tertúlia. O sigui, Canaletes va néixer aquí. I mireu la gent que anava, eh? O sigui, és que havia, no era perquè el Barça havia guanyat el Madrid, sinó que perquè no hi havia un altre puesto per entrar-se. No existia el TV3, no existia la RAC1, no havia res. Llavors, la gent volia, i anava al carrer, i anava al diari, i davant del diari, el diari era la fuente de la informació. Los diarios éramos los propietarios de las noticias, que veía el García Márquez, ¿no? Y mire, el Boston Globe, en Boston, lo mateix, un tío en una pizarra, una tiza, apuntant els resultats dels Yankees contra els... Bueno, com seran aquests diaris impresos en aquesta transició digital? Que jo dic que crec que és un dels grans desafios, de les coses més boniques que es poden fer o que... La innovació s'ha de dedicar els pròxims mesos, els pròxims anys. Bueno, jo crec que hi haurà menys paper, o sigui, és veritat, seran diaris més compactes, diaris més essencials, sense suplements, sense seccions, diaris molt compactes. Jo veig diaris de 24 pàgines. Alí que vàrem fer a Portugal, aquest és el tipus de diari que jo... A l'ara està bastant a prop aquesta, és massa, fa massa paginació, però bueno, i fa moltes coses que són pescado frito. I més periodisme. I clar, fixeu-vos en una cosa molt important. Què hem fet nosaltres als diaris quan ha arribat internet? Pues hem dit, bueno, posem aquí, ve un xaval de la Blanquerna o de no sé quines coses de periodisme hi ha aquí a Barcelona ara, no? I bueno, posem-ho aquí a internet, perquè aquests saben, perquè estan tot el dia jugant. I aquests, i els posem a Breaking News, els tios que no saben res. Els tios que no saben res. Clar, per què l'avantguàrdia, o l'avantguàrdia que té moltes, la pàgina web de l'avantguàrdia, molts problemes, però ha tingut més problemes, per què? Perquè varen posar el Txema Alegre en su dia, que era un dels grans periodistes de l'avantguàrdia. La Vanguardia va posar el cor informatiu i el Lluís Foix, que venia també, havia estat director. O sigui, el Lluís Foix aquests dos tios eren dos pesos pesados. I vulguis que no vulguis, o t'agradi o no t'agradi, la Vanguardia, aquests tios van donar una empenta inicial a la Vanguardia com pocs diaris ho han fet. Ara potser no, ara potser allí a la redacció de la Vanguardia, del digital, estan els nanos que arriben i quatre... Però aquest és un error impressionant. O sigui, el Justin Smith, que és ara el director digital del Bloomberg, em deia l'altre dia, mira, Joan Antoni, nosaltres a Bloomberg, o jo abans a l'Atlantic Magazine, que ell va venir de l'Atlantic Magazine, els tios més imponents, els més antics de la redacció, els millors periodistes els posem al Breaking News. Perquè aquests tios tenen molt background, són grans periodistes i quan passa alguna cosa immediatament saben què significa això, quina importància té. I nosaltres el que volem és instant anàlisi. Nosaltres volem donar immediatament la diferència de Bloomberg, és que nosaltres donem l'explicació de què significa això. I això no pot fer un estudiant, un becari. O sigui, tens que posar, al contrari, els millors periodistes, els més veterans, els dinosaurios, a treballar a internet, a les Breaking News. Mira si és senzill, eh? Mira si és senzill. I quants ho fan? Ningú. L'Antonio Caño en el País no sap el que és internet. El Màrius Carol, el director de Le Monde, el director del New York Times l'altre dia, per què li van anomenar director del New York Times al Dan Bucket? Perquè la directora que hi havia, aquesta, la Jill Abramson, aquesta, estaven apretant que, bueno, que tenien que fer internet, digital, i aquesta dona, que no sabia res d'això, va dir, bueno, ja està, doncs busquem aquesta dona del Guardian que està aquí a Nova York, que és molt bona, i la posem d'adjunta a mi meva i tot l'internet que ho porti ella. El de l'ara, o sigui, dos directors. Li van dir, no, tu ets la directora, New York Times té un sol director, tu tens que saber de tot, i si no saps, al carrer i la van treure fora. I llavors aquest tio va arribar. Però aquest tio tampoc sap. I llavors li van fer un informe als 6 mesos que estava allí, un informe dient que necessitaven... I bueno, aquest tio sortirà ràpidament, no durarà molt. Bueno, això és la situació. Aquest és dius molt bo per posar-lo les Breaking News, el director del New York Times, o el Màrius Carol, o l'Antonio Caño, o el Pedro J. Ramírez, o el David Jiménez. Aquests tios són magnífics si els posen als Breaking News d'internet. Però per a fer els diaris del futur es necessita una altra gent. Menys web, més mòbil, menys commodity news, més exclusives, menys watts, més guais, menys ayer, més mañana, menys opinions, més hechos, menys comentaris, més anàlisis, menys notícies, més històries, menys background, més briefings, menys descripció, més prescripció. I fixeu-vos, quan parleu o estudieu una mica els principals, les grans marques que n'hi ha avui al mercat, no? El Vox, we explain the news, this is our... El New York Times, we don't report the news, we are not anymore a record newspaper. Ells publicaven, si Obama ahir va donar una conferència, la conferència aquesta de París, el New York Times la publicaven sencera abans, ara no la publica. Serà una notícia molt breu, un anàlisi, i a la web sí que estarà, però el diari de paper, we find the news. Fa anys, treballant amb el Financial Times, em van presentar un tipus, un antic editor, va dir, mira, parla amb aquest senyor, que aquest senyor sap tot sobre el Financial Times. I resulta que era el periodista que estava encarregat de donar unes sessions d'introducció als nous periodistes sobre el Financial Times. Quan tu contratava el Financial Times, pues, tenies que anar-hi a classes d'aquest senyor. I aquest senyor tenia publicat un llibre, que eren les seves lliçons, explicant als nous periodistes com se tenia que treballar al Financial Times. I aquest llibre comença amb aquesta frase. Our reporters find and write the news. The first is only, it's more important than anything else. El més important I això és cada vegada més cert, no? I l'Economist. We offer insights and analysis. We don't offer news. We offer stories, analysis, thinking. Bueno, jo no és que sigui un fan del Jeff Bezos i tinc moltes dubtes de que el Washington Post tingui futur, tal com ho estan fent. I estan fent coses interessants, però crec que no han entrat al paper. O sigui, estan fent coses al redor del paper, no? Però diu coses de la seva experiència com bon director d'empreses que em sembla que sí que tenen molt que ver amb el que tenim que fer. La innovació no és treball d'equip, no és fruto d'un mago solitari. No contratem gurús, los sindos de la fuente, los Marios Tascones, i tota aquesta gent que van primer a un sitio, luego a otro, van sempre i no canvia res. El que ha canviat és integrando a la gente, participando todos de un proyecto común, no haciendo estos guetos digitales, segregando el apartheid de los de papel, estos tíos que apestan, que tienen sida, ¿no? Y luego, fíjate, un señor que lleva poco tiempo en este negocio y ya se ha enterado, desde el primer momento. Los lectores deben estar al centro de todos los cambios. Primera diapositiva que he puesto. Lo importante no es sobrevivir, sino crecer. Claro. O sea, todas las estrategias de supervivencia es retrasar la muerte, pero la muerte llega. O sea, inventar y experimentar para cambiar. Hay que inventar, hay que experimentar, hay que fracasar, que es lo que hemos hecho siempre en los periódicos. Y tener paciencia, o sea, Zamora no se conquistó una hora y las apps y las redes sociales y Facebook ha costado mucho ponerlo a donde ha llegado y Twitter y Vox y entonces todo esto requiere tiempo, o sea, no y pensar e invertir a largo plazo. Entonces, dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Y cómo vamos a ganar dinero? Y es que no me salen las cuentas, ¿no? Es que Ford no empezó a ganar dinero el primer día que hizo el primer coche. O sea, invirtió mucho dinero, vio que los caballos habían muerto y que había una cosa que eran los coches de combustión, motores de combustión. Bueno, pues todo esto. Termino. Creo que el gran dilema en muchas de nuestras empresas es este. O sea, cuando vemos todos estos desafíos, se nos ocurre lo que de aquella directora del New York Times, ¿no? Que me pongan aquí a un adjunto, unas muletas digitales. Alguien, un gurú, que venga un gurú. Ah, eso no funciona. Decía Napoleón, quiero un general, no dos buenos generales, aunque sea malo. O sea, que el mundo digital es un mundo integrado. O sea, y en ese mundo digital están los periódicos de papel. Pero no como un gueto, ni pretendiendo ser más que el digital. Bueno, cada uno tiene su espacio, ¿no? Pero arriba, a ver, un solo director. Y luego, pues, no esperar a que de pronto llegue Innovation o quien sea. Y insisto que creo que los milagros no existen. Pero creo que es preferible hacer a hablar. Menos memos y más demos, Yo cuando en un día, es que aquí estamos pensando en un plan para no sé cuánto y tal y cual, y porque ya hemos hablado, porque no sé qué, y vamos a tener una reunión. Yo recuerdo que hace años hemos trabajado y seguimos trabajando con Pinto Balsemão, el dueño de Expresso en Portugal, una gran empresa. Tremendo editor de periódicos, tremendo empresario, gran periodista. Y un día me llamó, fui a verle, vivía yo en Estados Unidos entonces. Me dijo, oye, Juan Antonio, quiero que me hagáis un estudio que consiste en averiguar cuánto tiempo se tarda en mi empresa, es el grupo Impresa, Expresso es la principal empresa, luego tienen la SIC de televisión, tienen revistas, el holding es Impresa. Yo quiero que me digas, me estudiéis cuánto tiempo se tarda en Impresa desde que a alguien se le ocurre una idea hasta que se pone en práctica. Y fue un proyecto interesante, porque fuimos buscando, preguntando y tal, y viendo, y diciendo, bueno, pues tío, sí, yo esto lo planteé, no sé qué y tal, no sé qué, viendo un memo que le mandé a Pinto Nacional, y luego a los 7 meses, a los 2 años salió. Bueno, salían casi 2 años de lo que tardaban en... Si la cosa salía, si no salía, que era lo normal, pues ya ni 2 años, nunca salía, ¿no? Y este hombre está seriamente preocupado por eso. Ahora, por ejemplo, que como digo, seguimos hablando con ellos, bueno, ha sido el primer periódico que ha hecho las famosas estas newsletters matinales de tal y cual. Se llama Expreso Curto. Suscribiros, es impresionante, impresionante, impresionante. Un tráfico espectacular, ha revitalizado el periódico, la redacción y tal. Expreso Curto, Expreso Curto. Buen día, Portugal, ¿no? Buen día, Brasil. Bueno, entonces, estos tíos hoy tienen una rapidez, tienen un dinamismo impresionante. Y es gente muy tradicional, muy del periodismo de siempre. Pero se han puesto las pilas. Y esto es lo que creo que asegurará nuestro futuro. Por tanto, no esperemos a tenerlo todo claro, no esperemos a que... Porque es facilísimo, o sea, bueno, ya está todo claro. así que... Bien, voy a terminar con un... Hace años, cuando yo estaba en Pamplona, me acuerdo que yo oía por Radio Tudela, creo que era, se oía en la radio, las cuñas publicitarias, una publicidad que nunca probablemente ganó ningún león de oro, ningún Lion de Cannes, ¿no? Pero yo creo que es el mejor anuncio que yo he oído en mi vida, ¿no? Porque es que todavía me acuerdo de él, después de 40 años. O sea, que fíjate si era bueno este anuncio, ¿no? El anuncio decía, Alonso, 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 camisas, camisas, camisas. Y esto lo oías constantemente, o sea, Alonso, era una tienda miserable. Yo no jamás fui a comprar una camisa a Alonso, era una cosa... Pero todo el mundo sabíamos que camisas, camisas, Alonso, Alonso, Alonso. Bueno, pues yo digo, señores, periodismo, periodismo, periodismo. Bien, pues esto es lo que yo había preparado y, por tanto, encantado de contestar si hay alguna pregunta o si tenéis. Aquellos que tengáis interés en tener alguno de estos ejemplares, estos son los dos últimos que hemos, del 2014, el 2015, nosotros hacemos estos informes anuales para la Asociación Mundial de Periódicos, la UANIFRA, y lo presentamos cada año en el Congreso Mundial. Esto lo empezamos el año 1999, esta es la 17 edición, y ahora estamos trabajando en la próxima, 18. Pero estos dos últimos, la versión digital de estos informes, yo con mucho gusto os puedo mandar un PDF digital. Basta con que me lo pidáis aquí a mi email, y con mucho gusto, vamos, o me dejáis una tarjeta, como queráis, pero aquellos que tengáis que iros, que sepáis que mandándome a giner@innovation.media, sin come, porque es una marca propia, giner@innovation.media, yo con mucho gusto os mandaría los dos últimos informes, los PDFs, que alguna de las cosas que he referido aquí informalmente en la charla, por ejemplo, yo creo que el capítulo que hay sobre el caso del Financial Times, hay el caso de Expreso, en fin, hay algunas cosas que os podrían interesar, ¿no? Pues eso, o sea, es decir, todos los problemas del periodismo, volviendo a Alonso, 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 camisas, 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 todos los problemas del periodismo se resuelven con más y mejor periodismo, con más y mejores gerentes. Así de claro y así de sencillo. Y eso es todo lo que yo os puedo aportar. O sea, decir que perdonar todas estas tonterías y no sé si esto os ha servido para algo. Silencio total. Sí.
Moltes gràcies per la presentació. És molt interessant. Soc Carmina Fusa, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. I voldria demanar que sí, que ens podries donar 3 exemples que trobes que la transició en aquest escenari digital ho estan fent bé, si vols de fora d'Espanya o diguem...
Bueno, hi ha molts puestos que estan fent molt bé. o operacions dintre d'un grup que estan fent molt bé, o sigui que l'Atlantic Magazine, el Vox Media, el New York Times fa coses impressionants, tota la part d'infografia animada, tots aquests paquets multimèdia que tenen 60 periodistes fent això amb desenvolupadors. Bueno, tots puestos, o sigui que a Espanya també hi ha coses molt interessants, o sigui, Chiqui Esteban, el que està fent al National Geographic, o Javier Saracina, el Vox, Le Monde està ara fent una transformació molt interessant. En aquest sentit, de cada vegada el diari de paper serà més petit, més petit, va ser un diari diferent i en canvi estan dedicats. En qualsevol cas, deixeu-me que resumeixi amb una expressió molt senzilla, però que sembla molt senzilla però és molt complicada. És, el futuro és passar de empreses periodístiques, periodisme impreso, que tenien extensiones digitales, La Vanguardia, El País, El New York Times, que tenía una web, tenía unas aplicaciones, tenía, o sea, ese era el modelo clave, el periódico más extensiones digitales. El modelo al que tenemos que ir, y que habrá que reinventarlo y habrá que descubrir las fórmulas, pero todo el mundo lo tiene clarísimo. Habrá diferentes maneras. Pero desde luego el final es este. Vamos a ir a empresas digitales con extensiones impresas. O sea, será un apéndice lo que ahora es o ha sido el conjunto, el que ha pagado todo, el que ha sido la madre de las finanzas de las empresas de comunicación. Y creo que esto mismo que digo se aplica probablemente a todas las empresas, a todos los negocios. O sea, atención, o sea, es que nosotros decíamos, bueno, es que a los periodistas nos ha tocado la China. No. Esto le está ocurriendo a las agencias de viajes, le está ocurriendo a los supermercados, al Corte Inglés, a todo el mundo. O sea, eran empresas que se dedicaban a lo que fuera y que jugueteaban en Internet. Bueno, pues ahora esas empresas tienen que transformar 100% digitales y seguirán teniendo a lo mejor una tienda o tendrán un escaparate, pero en fin, el negocio va a estar en. Y en los periódicos yo lo veo clarísimo. O sea, no van a morir los periódicos, pero sí van a ser muy distintos a los que conocemos. Será mucho más caro, será mucho más rico, y será un producto distinto. Será un producto distinto. No tendrá nada que ver con el diario. El caso del Financial Times, que explico aquí en el informe del año pasado, es muy relevante. Es probablemente el caso, yo creo, más serio de. Respondiendo a tu pregunta, si yo a mí me dijeras, Bloomberg también, Justin Smith es un tipo muy, muy brillante y lo que está haciendo es espectacular. Pero en fin, Bloomberg siempre ha sido ya una empresa, es más, en el mundo nuestro periodístico, como sabéis, Bloomberg se las ve como unos parvenis, o sea, estos tíos vendían terminales, estos no son periodistas. Bueno, ojo, Bloomberg es una empresa periodística de mucho cuidado, muy seria, ¿eh? Pero si no queréis Bloomberg, pues yo creo que el caso del Financial Times, olvídate que es un periódico financiero, me refiero a lo que están haciendo para reconvertir un diario que tenía 4 o 5 secciones, que tenía 650 periodistas, que tenía 4 ediciones mundiales, la inglesa, la europea, la americana y tal, y iban rodando las redacciones durante las 24 horas, todo eso se ha acabado. Hay una sola edición, es ya 2 cuadernos que van a ser muy pronto uno, el Financial Times va a ser 12 páginas, probablemente se reducirá también de tamaño. Vamos a ir a diarios como este que os digo, el Ike ha muerto ayer, diarios tipo Time Magazine, con grapa, van a ser un Daily News Magazine. Daily News Magazine. Y pues no tendrán la sección nacional, internacional, local, regional, deportes, cartelera, eso no existe. Eso es el viejo modelo que hay que matarlo cuanto antes. O sea, no hay que matar los diarios, hay que matar el viejo modelo de diario impreso. Este es mi mensaje, por si no ha quedado claro, ¿no?
Carlos. En cuanto a la financiación, porque lo que se ha demostrado hasta el momento presente es que los diarios en papel, cuando funcionaban bien, eran unas buenas máquinas de captar publicidad y venderla a precio caro. Y con esto financiaban todo lo demás. Pero
bueno, sobre eso, tu pregunta, casos, Expreso, En Expreso han hecho ahora toda una serie de extensiones digitales, de productos, aplicaciones, webs, iPads, etcétera, etcétera, donde se vende a los anunciantes esa audiencia al mismo precio que la del papel. Son el medio líder, y lo tomas o lo dejas. Ellos no están preocupados por tener esto que hace Pedro J. Y dice, tengo 200.000 visitantes diarios. No sirve para nada. Todo eso no sirve para nada. La Vanguardia lo consigue poniendo tetas y culos del mundo deportivo. Y pone además arriba con toda cara más noticias. A eso le llama más noticias. Y el país, el sorpaso al mundo fue por las fiestas de Berlusconi. O sea, así es de claro. O sea, no nos escandalicemos. O sea, ese modelo de tráfico a todo precio, pues acaba en que no vale nada. Y cuando vienen los ad blockers y cuando viene el SEO que te dice, no, todo esto no sirve para nada, esto no se cotiza. Cada día valdrá menos el tráfico este de masas y el tráfico. Por tanto, ¿qué dice hoy el Lionel Barber cuando cierran el contrato con Nikkei? Dice, estamos en una estrategia de quality growth. Quality growth quiere decir, como Expreso, o muchas otras gentes, que lo que están dispuestos es a vender caviar a precio de caviar. Ahora, lo que no podemos hacer es contarles a los lectores el debate magnífico que hicimos ayer y creer que van a pagar por eso, porque eso no es caviar, eso es pescado frío, que lo decía ya hace 50 años don Guillermo Cano, y temblaba el pobre García Márquez cuando presentaba un artículo a su jefe, porque se ponía a 100, ¿no? Entonces, cuando tú tengas primicias, cuando tú tengas exclusivas, cuando tú tengas periodismo caviar, lo cobras a precio caviar, ese es el negocio. ¿Que vamos a llegar a ganar el dinero que se ganaba cuando estábamos solos, cuando éramos monopolios? Pues no, o sea, también hay que ser realistas, o sea, es que todos queremos ser, seguir ganando. Se decía que La Vanguardia, una hija del conde de Godó, el antiguo conde de Godó, le había dado como dote de boda toda la publicidad de una página de los clasificados, o sea, la última página de los domingos, bueno, pues esta mujer multimillonaria. Eso ya no. Hay una frase muy grosera que yo utilizo ahora mucho con nuestros clientes cuando plantean esto, que es, dice, mire usted, antes una vaca cagaba más que 100 pajaritos, ahora tenemos 100 pajaritos. Las vacas ya no hay vacas en este negocio. Puedo pensar que va a venir aquí el anunciante y nos va a resolver todos los problemas a precios que podíamos cobrar lo que quisiéramos porque no había competencia. Eso ya no tiene sentido, ¿no? Hay que crear nuevos negocios, hay que crear new revenue streams, hay que crear nuevas fuentes de ingresos. Pues desde vender cosas, desde crear eventos. El New York Times, me contaba el vicepresidente de eventos y conferencias, que es un griego que estaba en el International Herald Tribune, que fue cliente nuestro. Me decía, mira, Juan Antonio, cuando yo llegué a Nueva York, esto lo pasaron de París a Nueva York para dirigir todo este departamento de todas sus ediciones, decía, cuando yo le dije a Thomas Friedman que tenía que ir a Hong Kong a moderar una mesa redonda que habíamos realizado con Chanel y con no sé qué, oye, pero vamos a ver, estás tú comprometiendo mi... ¿no? Content on stage. O sea, hay content on print, hay content online y hay content on stage. O sea, una actividad... coloquio con los principales periodistas del New York Times, pues no compromete en nada. Es una nueva fuente de ingresos. Y cuando el Financial Times organiza con Maserati, 15 Maseratis, corriendo a toda pastilla, atravesando París, durmiendo en el Crillon y acabando en Mónaco para ver el Fórmula 1, pues eso es la actividad más rentable del Financial Times hoy en día. Bueno, el Financial Times no estaba para hacer... para 25 multimillonarios que quieren ir en Maserati corriendo, cierran las autopistas de París para que vayan estos locos allí. Bueno, pues dices, ostras, esto es nuevo. Pues sí, es nuevo. Pues hay que tener imaginación, hay que tener inventiva y hay que sacar dinero de otras cosas, a partir del prestigio de la marca y a partir de lo que somos. Pero se ha acabado la vaca, no hay vaca. O sea, antes ganábamos dólares y ahora ganamos centavos. 100 centavos. Hay que hacer el esfuerzo de 100 para conseguir un dólar. Antes un dólar, pum, aquí está. Ahora ya no hay dólares. Ahora ya no hay 100 pesetas. Ahora no, 1.000 pesetas. Ahora hay que ir peseta a peseta, euro a euro. Bueno, y luego creerse que las cosas valen y cobrarlas. Y si no las cobran, pues no las vendo. Y cierro, o sea, cierro. New York Times, si no pagas, no tienes... Bueno, tienes un sistema de poroso, tal, que para que vayas testeando y te animas a comprarlo, ¿no? Pero esto es lo que va a ocurrir. Ahora, venimos de una época en que... Ahora, es que hay que cerrar ahora, es que la gente ya no paga, la gente joven no paga. Bueno, mentira. Mira si pagan en Netflix, mira si pagan en Canal Plus o esta basura que tiene ahora Movistar aquí en España. Pagan, todo el mundo paga. Y MediaPro se están forrando a base de... O sea, todo el mundo paga cuando tiene interés. Tú quieres ver la final de la Champions, joder, si pagas. Ahora, ¿tenemos finales de la Champions en nuestros periódicos, en nuestras webs, en nuestras aplicaciones? Pues no. Pero entonces, pues hay que cerrarlas. ¿Para qué vamos a hacer cosas que no tienen sentido? Entonces, el tema no es el modelo de negocio, es el modelo de periodismo. Es el contenido y las audiencias. Contenido y audiencias, contenido y audiencias. Periodismo, 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 periodismo. Redacciones, 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 redacciones. Entonces, si no nos lo creemos y si no creemos que somos capaces de hacer periodismo caviar, y si creemos que un pobre chaval que acaba de salir de la Universidad Autónoma, de la Blanquerna y tal, lo ponemos ahí al frente del disparadero, pues, ostras tú, ¿pero qué me va a decir a mí este tío de lo que ha pasado ahora en París o China, la caída del dólar, no sé qué? Ahí tenemos que tener a los grandes figuras del periodismo, de las redacciones, cuando se han ido... Esto no es serio. Entonces, bueno, este es el gran cambio. Vamos a ver, yo querría terminar sin dejar ninguna impresión de pesimismo ni de que todo esto no tiene futuro. Todo lo contrario, o sea, soy el hombre más optimista del mundo respecto a los medios, pero a los nuevos medios. O sea, es decir, la idea de decir, bueno, pero ¿no podríamos mantener los periódicos como eran? Pues no, señor, no se puede mantener. Hay que cerrarlos. Hay que reconvertirlos en los nuevos periódicos. Los viejos hay que cerrarlos cuanto antes. Yo hace poco hice una presentación a un dueño de un grupo en América y me miró y me dijo, oye, Juan Antonio, entonces, ¿tú crees que debo...? Acabo de firmar un cheque por 150 millones de dólares para comprar unas nuevas rotativas. ¿Tú crees que debo cancelar la compra? Y yo dije que sí. Y la ha cancelado. Y esos 150 millones lo están metiendo en otras cosas. O sea, hay mucha gente que si sigue gastando 150 millones en nuevas rotativas, o bueno, o 10 millones, o 3 millones, lo que sea. Entonces, claro, hay que creérselo de verdad, que ¿para qué tengo que tener yo rotativas? Si no es nuestro core business, no somos impresores. ¿Para qué tengo que tener una red de distribución? ¿Para qué tengo que tener yo departamentos de marketing, recursos humanos? Si hay que lo único que necesitamos es redacciones. En este negocio del periodismo, el periodismo solo lo hacen los periodistas. Entonces, todo lo demás es subcontratable. Bueno, soy enormemente optimista, pero, señores, hay que ponerse las pilas y hay que olvidarse de añoranzas. Y yo era muy feliz cuando estaba aquí en Barcelona y trabajábamos ahí con... en el Telexpress, y te llamaba y decía, oye, mañana ven por la mañana, porque a las 12, cuando cerremos el periódico, quiero que aprendas a... Y entonces allí, los tipos tal, con las manos, hacíamos la primera página, y nos miran, no, esto es así, cuidado, tal. Y hacíamos los periódicos con las manos. Bueno, pues ya no se hacen con las manos. No se hacen con las manos. O sea, y por tanto, dejarse de añoranzas y de es que... insisto, yo creo que hay magníficos ejemplos de gente muy mayor, de gente mayor de edad me refiero, pero que es enormemente innovadora, enormemente inventiva y son los que se comerán el mundo. O sea, esto no es una cuestión de edad, ni es una cuestión de actitud, de modo de ser, ¿no? Y claro, esto lo estoy diciendo cuando veo que han cerrado un diario que nosotros creamos hace... unos años y que era el diario más innovador que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Pero bueno, era un gángster el que lo montó y lógicamente pues hace muy bien en que lo cerraran, ¿no? Pero lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos. Está ahí, ¿eh? O sea, el diario hoy, 2008. Duró 6 meses. Pero bueno, aquí no estamos ahora para que yo os lo enseñe, pero es que yo os enseño y os quedáis de piedra cuando cualquiera que lo ha visto, que lo ha manejado, que lo ha tocado, ¿Esto es posible que se hizo? Sí, se hizo. 70 personas. Ese va a ser el tipo de diario que se hará en el futuro. Pero muy pronto, vamos a decir. Esto es, no hay más remedio que hacer un diario de ese tipo. Mucho mejor que ese, por supuesto. Entonces, este es el mensaje final que digo. Lejos de añoranzas y de estar todo el día viendo que el futuro que se va, que viene, que no sabemos dónde está el dinero. Bueno, demos. O sea, decir, nosotros hay en YouTube, si queréis, hay un prototipo que nosotros hicimos hace también 6 o 7 años. Lo presentamos en el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Diarios, parece que fue en Viena, que se llama la Newslate. Esto era antes del iPad. La Newslate, o sea, la tableta de noticias, ¿no? Y decimos, esto es como leeremos las noticias en el futuro. Bueno, y eso ya ha llegado. Está haciendo ya Hewlett Packard, lo está haciendo Samsung, ese tipo de soporte flexible, el diario flexible, el diario ULE, que lo podremos, será un celular que será doblable, en fin, ya las con esto, el grafeno, este material que permite, bueno, todo eso, pero todo eso no cambia para nada lo sustancial. O sea, que vendrá el grafeno, vendrá la newsletter, vendrá el Facebook, vendrá el iPad, vendrá todo lo que queráis y se seguirán entrando. Ayer entrevistaban al director de la News App de Apple, el que está lanzando esta aplicación para que cualquier medio o cualquier periodista pueda allí colgar cosas. Y le pregunta al periodista... ¿Pero esto quiere decir que Apple ahora va a tener una redacción? Dice, no. Si esto no es nuestro negocio es tecnología. Nosotros lo que queremos es que aquí vengan, necesitamos los periodistas, de los medios, de los... Este es el secreto. El secreto es gente capaz de producir contenidos relevantes, historias que inquietan, que emocionan y que hacen pensar. Y mientras seamos capaces de hacer esto, señores... hace 2 semanas el New York Times publicaba en la edición dominical una historia abriendo todo el periódico, cosa que jamás hace, periódico doblado, toda la parte de arriba era una foto y una historia que decía la lonely death of Jeff, no sé cuánto, es un nombre de una persona, la muerte solitaria de una persona. Se veía una foto de un apartamento como muy deteriorado, con las escaleras caídas, libros, una taza de leche allí y tal, que todo, las ventanas medio abiertas, las cortinas y tal. Entonces, la historia era que un día una vecina, un apartamento en un suburbio de Nueva York, en el Bronx o en Brooklyn, ve que un vecino tiene su coche aparcado en la acera que... Como allí cambian los días de la semana, se puede aparcar a la izquierda, se aparca a la derecha, ve que tiene aparcado el coche donde está prohibido. Se acerca y ve que le han puesto un ticket, una multa. Sube al piso y llama a la puerta. Oye, pero no le contesta a nadie. Pues está la de... Oye, pues te lo van a poner. Y pasan los días y ve que sigue el coche allí, que cada vez hay más tickets, cada vez más multas. Y al final sube a la pobre, vuelve a porrear en la puerta y huele... Un olor absolutamente terrible, dice, bueno, aquí pasa algo. Llama a la policía y abre la habitación y se encuentran que está muerto el personaje. Y entonces cuenta que en Nueva York cada año hay 50.000 personas que mueren solas. 50.000 personas que mueren solas. 50.000 o 5.000, no, ahora no me hagáis caso, ahí está el artículo, está dicho. Y claro, saben sacar de una anécdota, de un case, algo que es muy profundo en una sociedad, una ciudad poderosa, una ciudad excitante, tal, sociedad tal, pues hay gente que se muere sola, sin familia, sin amigos, sin padres, sin madres, sin hijos, sin vecinos, nadie ha muerto y nadie se ha enterado. Se ha enterado porque el coche está aparcado. Pero esta historia, el New York Times, con la que abre su edición de los domingos, el día que vende 2 millones de ejemplares... Esa historia arranca en la primera página arriba. La escribe una sola persona. una firma. Y dice, sigue en página tal. Entonces vas adentro, página 20, 21, o 21, 22, y es una doble del New York Times, enorme, en sábana, donde no hay nada de publicidad, es todo texto, todo foto, tal. Dos páginas enteras. Y luego sigues y hay otra doble página entera, cuatro páginas, más la media de la entrada. Y sigues y hay una quinta página entera, cinco páginas y media. Nunca en la historia del New York Times se ha publicado, nunca, ni con el bombardeo de Hiroshima, ni con el hundimiento del Titanic, nunca ha habido de un solo artículo cinco páginas y media. Bueno, pues esto lo ha hecho el New York Times hace dos semanas. Entonces, claro, señores, el New York Times no tiene ningún problema de nada. Cuando siga teniendo editores y cuando siga teniendo escritores y periodistas que hacen este tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque esto inquieta, emociona y hace pensar. Y eso es la fórmula mágica, o sea, no nos engañemos, no es hacer malabarismos, es así de sencillo. No, yo creo que no es verdad eso. O sea, es decir, que ahora tiene bastantes suscriptores. Tiene más que el. O sea, Pedro J. hoy dice, publica en español, que tienen 12.000 suscriptores de pago de esos que tú dices, porque han pagado una tal. En el último mes, parece que han suscrito 1.400. Ignacio Escolar tiene, no sé, debe tener 10 o 15.000 también. Yo no creo que pasen de esas cifras todos esos medios. Los náufragos de papel. Por esa línea, ahora puede tener 10 o 15.000 suscriptores de premium. Y La Vanguardia tiene 60.000 suscriptores de papel y cada vez más tener suscriptores de pago. Expreso, o sea, digo, no, es decir. Depende. Pero depende. O sea, ¿cuánta gente en España desde que ha llegado Netflix se ha suscrito a Netflix? Bueno, pues digo, pues más, necesitan mucho más dinero, o sea que.
Recientemente, hola, mi nombre es Enrique San Juan y soy periodista y dirijo mi propia empresa de redes sociales. Recientemente se ha publicado que la agencia china de noticias, creo que se llama Xinhua, ha publicado que una parte importante, si no toda, la redacción de noticias de economía y de deportes está siendo redactada por máquinas. Por algoritmos.
Sí.
Hace semanas también se reunió aquí en Barcelona, en el foro, toda la plana mayor de Gartner, la empresa consultora norteamericana.
Sí, sí.
Y el vicepresidente dio una charla, una speech con las 10 tendencias más importantes de aquí en 2018 y en 2020, que no queda nada para ello. Y anunciaba que el 20% de todas las noticias y de todas las redacciones de artículos a nivel empresarial iban a ser redactados por algoritmos, por máquinas.
Probablemente. Ya se hace, o sea, quiere decir que. Pero el valor de ese material es cero. O sea, es cero. Yo no pagaré nunca nada por eso. O sea, tú puedes llenar cantidad. Antes los periódicos, sabéis, tenían mucha publicidad. Y se hacían suplementos y cuadernos especiales, los que decían, bueno, suplemento de coches. Como tenemos tantos anuncios de coches, hay que escribir algo de coches. Entonces, allí un pobre desgraciado, un becario o una agencia de comunicación, tal, llenaban, como fino, las press release que te daban las propias agencias de coches. Entonces, llenábamos, tal. Bueno, ¿pero qué valor tenía eso? Nada. Era un puro reportaje miserable. Pues todos esos productos artificiales, tal, bien, pues yo digo, no, ni inquietan, ni emocionan, ni hacen pensar. O sea, el día que esos algoritmos hagan ese artículo, de ese reportaje de cinco páginas de video del New York Times, ese día yo me creo los algoritmos. Pero para eso no. Hombre, los algoritmos sirven pues para darte la meteorología, datos, cosas que las cifras de cotización de la bolsa, todo eso, efectivamente, no hay de tener un tío tomando nota de las cotizaciones. O sea, todo eso está automatizado, es lógico. O sea, Bloomberg, el 90% de sus materiales están hechos informáticamente, ¿no? Pero, bueno, para determinado tipo de información en tiempo real, de datos y tal, sí. Pero lo que llamamos historias periodísticas, no perdáis la esperanza. O sea, eso no, los monos no hacen... O sea, a lo mejor algún día sí, ¿eh? O sea, yo no lo sé. O sea, digo, vete a saber. O sea, pues he dicho que yo dentro de... Cuando me muera bajaré dentro de 20 años para ver, a lo mejor, diré, me acordaré de ti. Y diré, mira, joder, me dijo un día un tío que... Y ahora la vanguardia es toda, está hecha por máquinas, ¿no? Bueno, si existe la vanguardia, que yo creo que sí existirá. Muy bien. Señores, pues son las 8:10. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Y periodismo, periodismo, periodismo. Alonso, 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 ¿eh?